El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit. El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Emprenedor, apassionat, comunicador, investigador, escriptor, conseller, enamorat de les tecnologies utilitzades per a millorar la vida de les persones. Però amb això encara no l'hem definit prou. A veure... Pioner d'internet. Ah, ara ho tenim. Un dels pares d'internet, vaja. Enginyer en telecomunicacions, doctor enginyer en electrònica, màster en gestió TIC, fundador i president de COVID Warriors, amb una mirada internacional des del país. Persona sensible, empàtica, humanitària, capaç de sumar per multiplicar complicitats de persones que semblaria que no tenen res a veure les unes amb les altres d'entrada. I ho fa en 1001 projectes diferents. Persones que treballen, com ell, amb rigor i valors. Persona multipremiada. En fi, avui ens alegra i molt que l'Andreu Beà sigui al divan. Andreu, benvingut.
Moltes gràcies.
T'hi sents reflectit?
Mai m'havien definit tan bé i m'emociona. Dic, no semblo jo.
Sí que sembles tu. Mira. Això ho coneixes molt bé.
I tant, si ho coneixo.
Hores que t'has passat per trobar aquesta gravació.
Sí.
Què estem sentint?
Estem sentint la il·lusió de la meva mare. La meva mare era una dona que era una mestressa de casa, com deia ella, però era una de les primeres que va estudiar, després de la Guerra Civil, als anys 40, una carrera, i no hi havia dones, i la suspenien per ser dona. Ara ens estiraríem...
La suspenien per ser dona?
Sí, va treure tot excel·lents, i van posar un misogen, un zero, perquè pogués tindre un notable de mitja i quedar la segona de promoció, no?
La última nota que feia mitjana amb les altres, li posen un zero perquè no sigui una dona la primera de la promoció.
Bueno, i l'única, no hi havia més dones.
No hi havia més dones, eh?
Sí.
I aquesta música que té
aquesta
a veure
dona, la mare sempre deia, jo no sé música, perquè ella hi anava un pianista, doncs, els dissabtes a casa seva, i no sabia música, però havia composat dues òperes.
Dues òperes per no saber-ne.
Sí, i ella, quan era mestressa de casa, com deia, i havia fet una altra carrera, que després la va fer 8 vegades, 4 anys, va donar 8 voltes, des del 72 al 2006, va anar a la universitat. I, bueno, ella, doncs, la seva il·lusió era gravar-la i instrumentar-la. I dic, escolta, doncs, va agafar una leucèmia i aquesta, ara, quan estava la sentiu tocar, doncs, estava amb la leucèmia. I bueno, la meva mare tocava el piano i la gent plorava. El meu germà hi posava una passió, doncs el meu germà era molt millor, tenia la carrera de piano, però no plorava ningú.
A veure, ara hauria de dir el piano, Núria Baró, sí?
Uh-huh.
Enginyera química?
Sí.
Però el text...
La mestressa de casa. També va fer tota la poesia.
Música?
Sí, dues
la
hores.
Música
dura 2 hores.
Música,
sí, tota la música
de Núria Baró?
I el text en vers.
En vers?
Sí. I xotis, i diversos xotis, perquè és la Revolució de Julio, del 18 de julio del 1854. Aquí, en aquest país, si fots un alciamiento, és el 18 de juliol. Del 1854, no del 1936.
Saps?
També era el 18 de juliol. Sí. Llavors, va estar 2 anys llegint la premsa de manera que tingués totes les paraules que es feien servir el 1854 a l'hemeroteca. Jo de petit anava a la biblioteca i portava els diaris, jo recordo així. Llavors va fer-ho amb les paraules d'aquella època.
Núria Baró, a banda de ser enginyera química, de ser capaç de compondre una opereta com
aquesta, una sarsuela
en 2 actes, de ser una dona tan capaç, tan intel·ligent, tan entregada, com era la mare?
Era molt especial, perquè si no fos per ella, jo seria, el que en diuen els anglesos, un school dropout, és a dir, un fracassat escolar. 100% segur.
Per
perquè jo no volia estudiar. Jo m'agradava jugar i construir coses. de petit. I fins a segon de batxillerat, la meva mare em va fer tots els deures. La meva mare va llegir tots els llibres. La meva mare va fer tots els resums. Tot. Mai vaig fer cap deure.
Però ella no pensava que d'aquesta manera potser no t'estava ajudant?
Sí, això és el que li deia el meu pare i el que li deien tots els psicòlegs.
I ella
deia, abandoni'l, si el nen no vol estudiar, que no estudi. La meva mare seguia. I al final, doncs, jo un dia vaig agafar el segon de batxillerat i vaig dir, escolta, potser sí que hauria de començar a estudiar.
I per què? Què va passar dins teu que diguessis, Andreu, tu que ets doctor enginyer en electrònica, els enginyers tenen el cap molt moblat, molt endreçat. Què va passar perquè fessis aquest canvi? Perquè penso que pots ajudar a criatures i a pares i mares que estiguin en situacions similars.
Quan tu ets el nen dolent, saps? Quan allò que la balança ja està, saps? El tremendo de la classe, doncs sempre és el tremendo i estàs allà i tothom hi ha ningú, fa cas i el profeta abandona. En el moment que a mi m'abandonen a Irlanda, a l'estiu, aprenc anglès, no? El que feien allò, saps? Un estiu el nen portes anglès, i vaig tenir tan bona sort que com jo vivia a Sitges i anaven tots amb la Salle Bona Nova, els van posar a tots al costat de l'escola i a mi em van deixar en un subbarri que havia agafat dos autobusos i que no hi havia ningú que parlés en castellà ni en català. I clar, em vaig aprendre molt.
Mireu, en un moment donat ja ha sortit Irlanda, ha sortit Sitges, ha sortit Salle Bona Nova, però l'Andreu, de fet, és nascut a Sant Feliu de Guíxols. Un nen que, de moment, no estudiava ni feia els deures, però el cap que hi tenies, què pensaves?
Jugar, jugar i construir, construir.
Speaker Steve Jobs. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college.
Ui, ho heu sentit? No es va graduar mai from college. College és més amunt, eh? És Steve Jobs en aquest mític discurs del 2005 davant de criatures universitàries. Aquest discurs que té aquelles quatre parts, l'he fet analitzar els estudiants de comunicació moltes vegades.
You were there.
I tu estaves allà a Stanford. Sí. Com és que estaves allà?
Bueno, jo estava com a professor convidat.
Era un nen que no estudiava, Steve Jobs, que no es va graduar mai, i eres allà, per què?
Doncs, bueno, li dec tot a la meva mare, i no em fa vergonya dir-ho. Aleshores, la meva mare va seguir i fins a ajudar-me tant que dius que clar, jo havia de desendarrerir-me, no? Perquè no havia estudiat mai, doncs va ser bastant durillo, tercer de BUP i COU, allò que es feia abans, no?
Uh-huh.
I després, doncs, quan vaig ja agafar una mica de carrerilla, vaig dir, mira, vull fer la carrera més difícil per regalar-li a la meva mare.
Caram, que bo, no? I el més difícil
aquell
és ser enginyer.
Aquell moment era Telecos.
Sí, eren molt intel·ligents els nois de Telecos.
Sí,
s'havia de ser molt bo, eh?
Sí, jo... La meva mare sempre em deia, per ser el millor en alguna cosa al món, has de ser o molt bo, o molt persistent. Jo vaig escollir la segona.
Vas posar a treballar... Quantes hores a estudiar?
Ja vaig abandonar tot. O sigui, tots els meus companys són monitors d'esquí, jo esquio bé, però no sóc monitor. Saps? Tot el que feia, doncs ho vaig haver de deixar per Sant Joan, no? Tothom me l'ha de fer tal, i jo estudiant nit i dia, i feia pràctiques 27 hores seguides. És força bruta, no? El meu no és intel·ligència, és persistència.
No, jo crec que les dues coses van plegades i ballen un rock and roll. A veure, Stanford, què hi feies?
Bé, jo vaig... està com a director d'internet.
Director d'internet.
Sí, bueno, a veure, acabo la carrera
i
pensa que el 92-93 hi havia la crisi i ningú contractava. Pues llavors vaig dir, pues saps què farem? Crearé una empresa d'internet l'any 94. La gent pensava que era una empresa internacional de neteges, aquella època.
Internet,
coses netes. Què passa? Doncs que posem aquesta empresa i riu,
però jo me'n recordo.
Jo venia a internet a 25.000 pessetes cada al mes i havíem de fer una conferència abans per vendre una connexió a internet perquè ningú sabia ni per què era ni el que era. No?
Ni si serviria mai per res,
Després venc la meva part d'aquesta empresa i els de Retivision, la competència telefònica, em fitxen per fer el mateix a tota Espanya. Quan estic aquí 4 anys, en paral·lel faig la tesi doctoral a les nits i caps de setmana, perquè no...
De què era la tesi doctoral?
D'internet.
D'internet.
La primera que es va fer d'internet.
D'internet.
Doncs jo clar, treballava a mitja jornada a Retivision, saps?
Retivision.
Sí, de 9 a 21, 12 hores.
Només?
Sí, i després la resta ja feia mis labores, no? I bueno, clar, a les nits, durant 9 anys, vaig fer la tesi doctoral.
Però estàvem amb Steve Jobs.
Sí, perquè...
I...
aquest senyor que va crear internet, el Pin Cerf, el pare d'internet, va llegir i va fer el pròleg de la meva tesi doctoral i em va dir, li va agradar tant, diu, per què no vens a Stanford, al bressol de l'internet, a seguir fent aquesta recerca. Jo vaig deixar tot el que a una mare li agrada, que és i una empresa fixa, amb contracte fix, beneficis socials...
Si no és
però en retribució, era un gran operador.
També. Val?
I vaig deixar això i me'n vaig anar a un lloc on te cobrava 0 euros al mes.
Ah!
I que el iogurt estava a 8,4 dòlars. No el pac, un. Val? És el lloc, Palo Alto i Beverly Hills, és les ciutats de Califòrnia més cares, de l'estat més car dels Estats Units.
I llavors de què vivíem?
Bueno, vaig haver de fer-me la beca Andreu. I la beca Andreu era portar joves emprenedors de Catalunya, que n'hi ha molts, a Califòrnia. I els hi feia hosting i housing. És a dir, els posava a casa meva.
I et pagaven una miqueta. Sí. I amb el que pagaven els estudiants,
i després
pagàvem el iogurt.
No, una mica més. Havia de fer... treballava 2 dies al mes.
Sí?
Val? I guanyava uns 3.500 dòlars amb aquests 2 dies.
Això està molt bé.
Sí.
Com és que et pagaven tant?
Perquè vaig trobar el nínjol més petitó de dir, tenir el nivell D de català, ser tecnòleg, i a més doncs, tenir i viure a Califòrnia, n'hi ha uno o ningú. No? Per tant, quan has de fer localització, que no traducció, de software i hardware, els telèfons que teniu aquí, els he fet tots jo, la part de dintre. Però els telèfons físics, saps? Els Cisco's IPhone, que eren a l'iPhone. L'iPhone era una marca de Cisco, no d'Apple. I els hi van comprar. Doncs pues l'iPhone aquest, que és un ordinador disfressat de telèfon gros, que teniu aquí tots per aquí, la Generalitat en va comprar 5.000 i sortien amb correcte català de Milpitas San José. Qui ho feia, l'Andreu?
Premi Nacional a la Trajectòria Personal a Internet 2017 li van donar al Senat. Premi a la Personalitat Destacada en Telecomunicacions i Informàtica l'any següent. Home de l'any 2020 a Espanya. Recordem aquest so? Era horrorós connectar-se a internet. Havies de passar per això, que era... Això és cosa teva, Andreu Beà. Això és cosa teva. Tu érems aquí al butxí de tots nosaltres, tants anys esperant-te. Què és això?
Això exactament és el protocol de comunicació entre dos ordinadors. Que se'n diu el handshake, tècnicament. És a dir, el cop de mà. Un d'aquí i un d'allà es donen la mà i es connecten. I els zeros i uns els convertim i els passem a so. I com el nostre telèfon sap transmetre so, doncs podíem comunicar dos ordinadors amb un telèfon pel mig.
I ja està. I per què va deixar de fer aquest so, la connexió a internet? Va haver un moment que ja no era una cosa horrorosa.
Correcte. Vam fer servir una xarxa que és pensada per veu. I vam fer servir una xarxa específica, que vam fer l'ADSL, i després ara la fibra òptica, que ja és purament digital.
Com vas pensar que això seria una revolució mundial i canviaria la manera d'entendre el món i de viure de les persones? Jo recordo aquells primers moments que anaves amb un despatx super adriam de Barcelona i deien no, l'ordinador connectat a internet és només aquell allà, allà baix, amb una mena de caixa, diríem que te'l teníem, perquè en tots els altres, esclar, es barrejaríem les nostres coses, virus, tot infectat, no ens interessava. Com vas pensar que canviaria el món? Per què t'hi vas dedicar?
Molt senzill, jo vaig fer un taller de transferència de tecnologia i deies, i nosaltres tenim internet, la majoria d'empreses no, i quan jo anava amb l'informe i els ensenyava, i em deien, on t'ho has tret, això? Diu, ens interessa molt. Dic, bueno, doncs paguin per l'informe. Diu, no, el que vull és jo tenir accés a internet. I m'ho va dir tantes persones i tanta gent, dic, doncs posem un proveïdor d'internet. I aquella època, te'n recordes, de les autopistes de la informació, als anys 95, 96, i llavors, doncs, vam fer Acertel, àrea de serveis telemàtics S.A. Acertel, àrea de serveis de l'autopista telemàtics. I vam posar una empresa, que va ser després el quart ISP d'Espanya, cronològicament.
Avui parlem amb l'Andreu Beà Baró. Això, que són anys 80, que encara veig els llums de les discoteques, no? A tota pastilla. Quants anys tenies? Un adolescent?
Jo era molt petitet, deu ser això, 84, si mal no recordo.
Clar, tu ets del 69, què fa això al teu davant, aquesta
Dolce Vita? Bueno, perquè va ser el primer disc que em va comprar la meva mare.
Sí?
Molt moderna, ella, saps? Un disc petitó, a Dolce Vita.
Era de 45 revolucions?
No, era un...
Més gran?
No, sí, de 45.
No, un CD?
Sí, no, era petitet. No, un vinil, vinil.
Un vinil?
Vinil, sí,
vinil,
sí.
De 45.
És que jo soc d'una altra època.
Vinil, 45. Mira-te'l, mira-te'l. Oh! Exacte. I llavors tu en aquest moment ja havies començat a estudiar? Gairebé?
No,
anaves molt a les discos?
No, no anava mai anat a disco. Com no em deixaven anar a la disco, vaig muntar una discoteca a casa.
Ah. Vale?
I llavors venien els amics a casa. I la mare els hi donava el berenar i era perfecte. I totes les noies.
Home, les noies. Ah, muntanya,
home,
muntanya. Diu, tinc la disco,
disco
a casa.
Disco gratis. Vivíem en una casa que vivia uns com uns 475 metres quadrats.
Això era Sitges?
A Vilanova.
A Vilanova,
sí.
Molt bé.
Era sobre del banc.
A sobre del banc.
El meu pare era director del banc i aquella casa no la volia ningú. Jo em vaig perdre la primera vegada. El lavabo tenia tres portes, perquè et faci una idea. Havies d'anar posant pastells de tot arreu. No,
el teu pare era el director del banc, Joaquim Beà,
correcte.
Que va morir
fa molt poc, poquet, fa
amb 93 anys. El banc de Vilanova i la Geltrú era l'hispanoamericano, no?
Inicialment era el de Vilanova, que va quebrar per fer la carretera de Sant Llorenç de Berga, que va quebrar i va ser el... Em sembla que en deien... no sé què, el català... El... Bueno, un altre banc que després es va quedar a l'hispanoamericano. És aquelles coses que tu no et mous a la cadira, però van canviant les empreses, no?
I això era a Vilanova.
A Vilanova i la Geltrú.
Ve-t'ho aquí. Què és això?
Home, la comparsa, no?
Blai Marcel Guió ha trobat aquesta comparsa de Vilanova. Amb Sam Silva, avui gravant i muntant, Antoni Cama a la coordinació, les fotos... I havies anat a ballar amb aquesta comparsa?
Oh, i tant.
Andreu Beà? Què?
Això
què et porta de record?
Em fa posar la pell de gallina. De fet, és una marxa militar, que és el Turuta.
Ah,
no? I llavors aquí, al final, què? Vas amb... Bueno, és com un militar, de fet, vas amb la comparsera, la comparsera defensa, i tu ataques.
Tu ataques.
Sí, però si tens una comparsera que és més baixeta que tu i tu ets alt, tens un problema.
Tu ets alt?
Sí.
La comparsera era baixeta?
Era baixeta i tots els carmels anaven a la cara.
Els teus ulls?
Sí, sí.
Però te'ls menjaves després?
No, és perillós. No. És una guerra, això, eh? No,
és una guerra de comparses, ja ho entenc, a Vilanova. Avui, al divan.
Hola. My name is Vint Cerf. I'm Google's chief internet evangelist, and I'm one of the co-inventors of the internet. And I want to talk to you about an absolutely amazing book that a friend of mine, Andreu Beà, has spent 19, nearly 20 years
d'Andreu
Beà. He's done 320 interviews.
És Vint Cerf que parla d'ell i del seu llibre.
That he talks about, who were the creators of the internet all around the world. This book is a compendium of the story of the internet's creation. And it's created in the process a friendship for me with people all around the world, but particularly friends in Barcelona and in Madrid, where I've discovered that the friendliest people in the world live. So this book is something that you will treasure if you get your hands on it.
I de quin book està parlant?
És el meu penúltim book.
Escolta, a veure.
The story of the internet over a long period of its development.
Yeah.
So I can recommend it to you, and I certainly recommend knowing Andreu Beà, who knows everybody in the world because of all
everybody
the interviews
the world
that he's
està
done.
Escoltant
so
el divan aquí ara, Andreu Beà.
He's the guy you need to talk to.
I és amb qui, és el guy we need to talk to.
Exacte,
és el que estem fent aquí.
És correcte, estem al pare d'internet. Jo després d'aquest vídeo, que dura 30 segons, jo sempre he dit que ja no he necessitat mai més currículum.
Ja, perquè
el pare d'internet, el senyor que ha canviat el món, doncs jo vaig deixar-ho tot per anar amb ell, i ell ara doncs, em recomana molt bé, com pots veure.
Que sí,
És vicepresident de Google, una pime que fa cerques i fa algunes coses
Google,
més allà.
Sí, la coneixem, sona, aquesta, no? Alguna vegada n'hem parlat.
Vicepresident mundial executiu.
Ara, com ha anat? Perquè jo ho dèiem al començar, no? Ajuntes gent tan diferent, sumes i multipliques. Com ha anat la coneixença amb ell?
Bueno, ell va crear la Internet Society del món i ho vaig cofundar amb més gent, amb 24 persones, l'any 95, a l'Internet Society a Catalunya.
Sí.
I arrel d'això ens vam conèixer. I per això li vaig demanar que prologués la meva tesi. I una cosa va portar a l'altra. Li va agradar i va dir, saps què? Vaig posar en modo panchos, no? Si tu me dices ben, lo dejo todo.
Està bé, això, en modo panchos.
Sí.
El divan avui amb l'Andreu Beà.
Almost heaven. Maca. West
Virginia. Mira ara, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. I ara veig en Joaquim Beà i la Núria Baró, els pares, i també el teu germà més petit, en Joaquim Beà, i aquesta música, aquest Country Roads. I què està passant?
Aquí era l'època de Colònies. Colònies i guitarrista. A l'època vaig conèixer la Carme Canet. Tot més...
La nostra companya de música clàssica.
Correcte.
Estimada amiga.
Doncs,
què dius ara?
Sí, sí.
Bueno, vau conèixer
ella
Colònies?
Era monitora meva. Sí, sí.
Ah.
I va ser...
Te la miraves a la Carme?
No, era no. Bastant més gran que jo.
Ah, però no te la miraves?
Bueno, me la mirava i, de fet, ella em mirava a mi, perquè era la meva professora de maquillatge artístic. Jo durant anys em vaig maquillar tres cops al dia.
Què dius,
Sara? I vaig deixar barba per no haver-me maquillat.
No maquillar mai més, eh? Maquillatge artístic.
Sí, perquè feia de clown, que tinc una vida passada.
Tens una altra vida,
sí.
Eh?
Sí, sí.
No estudiem, llavors estudiem... De mim. I de mim què? Com anava?
Bueno, vam crear una cosa... Sí, vam crear una cosa que es deia caravana teatral, que feia teatre de joves pels més joves.
Sí.
Anàvem amb nens a fer teatre pels pobles.
Molt bé, mira. Amb això no t'hi guanyaves la vida, eh? Ni ho pensaves.
Era voluntariat.
Fas moltes coses, tu, d'aquelles que no factures.
Quasi totes.
Passa llista, va.
Bueno. Bam, 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 bam,
bam. Avui amb Andreu Beà. I ho veieu, que això del divan, és que toques la guitarra, també,
sí,
que t'he vist...
Sí, sí.
Oh, t'he vist els dents! Això te'n van els dits a fer arpegis, eh?
Ho sento.
Va, dèiem, ONGs, coses que fas, eh?
Bueno, he fundat bastantes organitzacions, més que ONGs, doncs l'Internet Society. Dius, per què serveix l'Internet Society? Doncs per intentar mantenir oberta i que no les empreses no tanquin, que facin els wallet guardians, aquests jardins tancats. Si tu tens una compte de Facebook i tens un compte de LinkedIn,
sí,
no podràs intervenir una a l'altra, m'entens?
Yeah.
Perquè cada un és un lloc tancat.
Yeah.
I per tant, doncs... És Internet Society intenta, doncs, mantindre els estàndards i tenir-ho tot obert.
I això que tens, això... del IP.
Sí. Mira, els humans tenim 700.000 hores de duració, de mitjana, eh? Sempre,
sí,
hi ha una iaia que dura més.
700.000 hores. Sí? Sempre hi ha una iaia,
sí,
que dura més. M'agrada molt.
Tu treus això, les hores que dormim,
sí,
són 480.000 hores només.
Ja t'ho he entès, sí.
Vale? Per tant, aquesta neguit, jo calculava que ja estic al 69% de la meva vida.
Ja.
Tu, Sílvia, estàs al 82.
Ho tens comptat,
sí,
això?
Ho he mirat abans de venir a l'autobús.
Has mirat avui en l'autobús aquí el 82% del meu.
Per tant, has d'aprofitar. Carpe diem, et
noctem. Carpe diem. O sigui, ara, clar, jo tinc 10 anys, encara no els tinc, de més que tu, però ja estem al 8. Llavors, dius, amb les hores que tinc o que em queden,
haig de triar les coses de més alt impacte. Mira, els 40 primers anys de la meva vida, els meus pares, sobretot la meva mare, em va ensenyar a viure.
Que bonic, això. La meva mare em va ensenyar a viure.
Sí. Els meus professors, els meus mestres, em van educar per guanyar-me la vida, per ensenyar a viure. Jo he perdut tota la meva família, he perdut totes les batalles contra el càncer. Totes. I sempre he lluitat a la defensiva. Fins que va morir el meu germà, també de càncer, el 2016, i vaig crear els Cancer Warriors, els guerrers contra el càncer. I ara vaig a l'atac.
I això què vol dir?
Això vol dir que aquests primers 40 anys vaig primer ensenyar-me a viure i els segons 40 anys, al veure morir a tota la meva família original, doncs vaig decidir aprendre a morir. Però el meu germà, la setmana abans d'anar-se'n, era psicòleg de la UB, em va dir, mira, Andreu, tots naixem igual, però no tots morim igual. I entremig passen coses.
I ara?
Ara... Gràcies a aquesta visió, el que he fet és intentar aprendre a morir. Tu saps que a la nostra societat parlar de la mort és més tabú que parlar de sexe actualment, a la societat occidental.
Fa pocs dies, aquí l'Espartac Peran, que justament ha escrit llibres sobre això, algun de biogràfic, ens ho deia així mateix. I també un per nens, eh?
Uh-huh.
Els tres desitjos abans de morir o el secret de la calaixera. Ben morir, què seria? Què fas?
El que et fa és canviar la vida. O sigui, com vius la vida? Val? Jo ara tinc tres objectius a la meva vida.
Que són?
Doncs mira, un és fer feliços a les persones que m'envolten. I cada cop m'envolten més. I els de casa, procurar. I fer feliços, aportar valor allà on t'estigui. On t'estigui, faci el que faci, aportar valor.
Mm-hmm.
I quan et deia fer feliços a la gent que m'envolta, és que es noti quan no hi sóc. I el tercer objectiu és legacy, llegat.
Quin llegat vols deixar?
Bueno, de moment he escrit 13 llibres.
però segurament a banda dels llibres, alguna cosa que sacsegi i que continuï més enllà dels llibres. Que
serà IP.
Serà IP.
Aquest pin que m'ensenyaves tu ara...
Sí,
que... Tu imagina't, quan tu poses una persona interessant al costat d'una persona interessant, passen coses interessants. Bé, Andreu, això és de perogrullo, no? Sí. Vale. Si ho fas sostingut en el temps, portem 16 anys, i poses eines d'internet pel mig, passen coses explosives.
Com ara? Què?
Doncs els Cancer Warriors, els Covid Warriors, al moment que jo demano m'ajudeu a ajudar els qui ajuden?
Sí.
Hi ha la gent a ESADE que han dit el que fa l'Andreu és innovació per desesperació. Com més trist estic, com més ràbia perquè m'ha mort algun familiar o així, més creu. Hi ha gent que destrossa, jo construeixo.
Respecte al càncer, Cancer Warriors, què estàs fent ara?
Doncs mira, poso a grans investigadors en contacte i la meva dona em diu, no, què? Diu, tu realment què haces en el treball? Connecting people. No? Els uneixo, els hi regalo informació cada dia i fluidifico la seva recerca. Que vagin més ràpid.
Com ho notem? On arriba? A qui arriba?
És a llarg plaç,
sí.
Però...
Això és el llegat, clar.
Clar, sí, és a molt llarg plaç. Perquè el càncer està, fins i tot el tema de màrqueting, és incorrecta la paraula. Hi ha 25.000 càncers.
No sí, pot és veritat, sota una paraula...
Càncer. No, curaràs un i tindràs 24.900 encara.
Respecte a la Covid, què vas fer?
Em trucava plorant... gent que s'ha mort la meu pare, que s'ha mort la meva mare, un altre pare i la mare, la segona vegada ja no sabia ni què dir-li, i dic, hem de fer alguna cosa. Llavors, a la meva comunitat, que som 2.234 persones, a 98 ciutats dels 5 continents, els he anat juntant durant 16 anys, amb un canasto
una
digital, podríem ser 4.000. Saps? Jo de petit volia tenir un PPM, un conegut, una persona per milió. I clar, quan vaig arribar als 6.000, els recordo tots de memòria, quan vaig arribar als 6.000, em diuen, no, Andreu, si ara ja som 7.800 milions de la Terra. Dic, ostres, has de conèixer 1.800 persones més.
Més.
A l'època del Covid em vaig conèixer 732 més.
Més?
Sí, sí, sí. I, bueno, jo els endreço, saps?
Agafo I què vas ajuntar com... durant la Covid?
Vaig dir,
fer?
M'ajudeu a ajudar els qui ajuden? I qui són els que ajuden? Els metges i les infermeres, que l'administració pública els va deixar de la mà de Déu. I aleshores vam començar a fer robots per fer PCRs. I vam començar a fer robots per fer... doncs, diferents coses que ajudessin a esterilitzar habitacions, fer un munt de coses.
Diuen que cada dia n'hi ha més. Es multipliquen perquè tots tenen un objectiu comú. Potser no ho saps, i tu ets un d'ells.
Aquest és el decàleg dels Covid Warriors.
Fas sempre el que creus que els agradaria rebre als altres. No demanes permís? Prefereixes demanar perdó. Actues. Penses en gran i penses per a tothom. Fuges de les idees polítiques. Busques l'excel·lència i t'apartes de la mediocritat. T'apropes sempre a qui consideres millor que tu.
I qui són els Covid Warriors ara? Encara té sentit que hi sigui?
És la primera marca que he creat a la meva vida per destruir.
Oh, què dius ara?
Clar, quan volia que s'acabés el Covid. Llavors dic, els Covid Warriors, quan s'acabi...
No s'ha acabat,
no, al contrari. Tinc una companya al clínic ara que ahir estava, no vam poder fer la reunió perquè estava amb Covid, amb febre i molt malament.
Jo deia, i els Covid Warriors, què estan fent ara?
Bueno, ara quasi no fan res, perquè ja ho tenim bastant parat, però durant el moment àlgid, al principi, després d'aquest... el meu aniversari em van fer una entrevista i vaig respondre amb aquest decàleg, amb les 10 coses doncs, que mouen la meva vida, aquestes 10 frases. Algú les va passar a PowerPoint, a dintre de la comunitat, una altra persona hi va posar unes imatges, la Mariola Dinarès, que us sonarà del pop-up, aquesta veu, ella és la Mariola,
sí.
Doncs la va locutar i en 46 minuts es va fer un vídeo en diferents països i es va començar a estendre per la comunitat. I quan la gent plorava amb aquest vídeo, dius, will you join me? O sigui, va començar a agafar gent i d'aquests 80 enginyers que en 24 hores vaig reunir, després vam ser 200, 400, 500 enginyers, 253 metges d'èlit, 34 advocats i empreses que no tenen 34 advocats. Biotecnòlegs, informàtics, físics... És una elit de gent disposada a remengats. I a sobre teníem temps, i jo tenia idees. I vaig començar a construir i a jugar.
Què vau construir?
Vam agafar una impressora 3D
sí.
I la vam convertir en una màquina per fer PCRs, que no estava pensat per això. I vam tardar 23 dies i 22 nits. Jo em vaig aprimar 6 quilos de no dormir.
Fins que...
Més, encara més. I un queixal de bruxisme també el vaig trencar. Sense sortir de la meva habitació, perquè jo estava al març en un congrés a Àustria.
El 2020?
Sí, del 8 al 12 de març, un congrés amb gent de Xina, Iran, Itàlia. Imagina't quan jo arribo a Madrid, a casa meva, i la meva dona em va agafar tot, la roba i el portàtil, amb una bossa d'escombraries industrial i el balcó. Andreu a la dutxa i el quarto oscuro. És dir...
És madrilenya, la seva dona.
El quarto oscuro, ja m'enteneu, no? No, és una habitació...
Sí, però vol dir allunyat, que pots estar contaminadíssim.
Sí. I em va cuidar moltíssim, però em va tenir 14 dies tancat.
I aquells PCRs que fèieu?
Sí, les fèiem a màquina. A més de fer-ho a mà, perquè al Vall d'Hebron, al Clínic, feien 120 PCRs al dia, cada 24 hores. És molt poc. Val?
I tardaven una setmana. I quants en podíeu
fer? Vam passar nosaltres i en fèiem 2.400.
I aquí els vau vendre?
Els vam regalar.
Aquí els vau regalar?
Al Clínic, al Vall d'Hebron, a La Paz, a l'Institut Salut Carles III, que són els quatre més grans d'Espanya, i aleshores, quan va sortir una senyora que es deia Susana Griso, que jo no la coneixia, sense que jo la veiés, em va entrevistar en directe per la tele, jo estava sense dormir, amb uns ulls perduts i una barba de Robinson, tancat a dintre de la meva habitació, que ni la meva família em va reconèixer per la tele, i aleshores tots els gerents d'hospitals d'Espanya trucant-me de que volien meus robots. Dic, però si jo sóc un ciutadà, jo no venc robots. Saps? I aleshores, el Santander, empreses grans, vam aixecar 8,2 milions d'euros, ni un euro públic, i vam començar a fer més robots en plan industrial, i ho vam fer obert, open software i open hardware. És a dir, quan els Enginyers Sense Fronteres de Ghana i República Equatorial em van demanar com heu fet això, els hi vaig dir, li vaig fer la llista de la compra, vés a la ferreteria, compra això, i quan ho logris portar aquí a Àfrica, m'avises. I aleshores ho vam fer, i vam fer guardar como, tots els fitxers, el software posat GitHub, en públic a internet, ho vam posar i en 20 minuts tenien la tecnologia de Vall d'Hebron i del Clínic a Àfrica. I llavors això ja ens va superar, i llavors vam començar... O sigui, ho vaig dissenyar perquè em copiessin, al revés de patentar-ho. I molta gent m'insultava perquè no ho patentava, perquè aquests robots valien 10 vegades menys que els... comercials de... Saps? La meva dona patia, diu, et trobaran assassinat a una cantinada i no sabran qui ha sigut, no? Però és moments de guerra i has de fer de líder de la resistència, que jo ho deia.
Bravo. Andreu, Beà i Baró, avui al divan.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca.
Aquesta és la teva Ítaca, no?
Sí. Pregar que el camí sigui llarg. Ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Hi ha llac en el teu divan, Andreu?
Bueno, vaig fer el que diu. Vaig anar a ciutats a prendre dels que saben. I vaig estar... Doncs, bueno, de fet, porto 30 anys entrevistant unes 350 persones que han canviat el món. Val? Gent que són realment IP. Interesting people. Pensa que sóc molt menys eficient. Jo sóc enginyer, no sóc com tu. Tu n'has fet 700 en 15 anys. Jo n'he fet la meitat en 30. O sigui, tens 4 vegades més capacitat d'entrevistar.
No, si és un cop a la setmana, en 15 anys, ja t'asseguro jo que he entrevistat milers.
Sí, però, saps?
Un dia vaig comptar, sembla que anava per 40.000, eh?
Imagina't. No, però... Saps?
Però segur que has après molt
No, perquè són persones... O sigui, a dins del meu llibre, que la persona que... Diguéssim, la meva competència amb la història aquesta... el seu llibre està basat en 29, el meu està basat en 320 entrevistes, un ordre de magnitud més gran, no? I són realment els que ho han fet, els que han canviat internet. Quan la gent pensa que internet ho ha construït una persona, no és veritat, n'hi ha moltes.
Som al divan amb l'Andreu Beà. I aquí ara que estem amb el Phil Collins i estem en el paradís, què?
Sí, això, jo recordo l'època de colònies, jo feia 3 tandes a l'any.
Saps? Tres tandes de colònies.
De 15 dies, saps?
Quina edat tenien les criatures?
Teníem de totes mides, des de...
Totes mides,
sí,
molt més ben dit.
Tamany, sí, tamany així... sí, molt, molt feres i després animals, no? Que són grans, allò. Amb aquests que et deia de la caravana teatral, que encara es fa, 30 anys més tard, al Colònia Jordi Turull, de l'Escola Pia, encara es fa. És el que vam inventar, encara perdura, de fer teatre pels pobles. Doncs pensa que hi havia gent de 15, 17 anys. Però després els mitjanets era allà a Pinet, a Osca. Think twice, 'cause it's another day for you and me in
paradise. Oh, think twice. I et recorda aquesta època d'adolescent?
Aquesta època, i que era molt rebel. Jo me'n recordo que amb el meu pare ens enfadàvem molt. La meva mare sempre deia, el teu germà és intel·ligent perquè li diu el que vol sentir el teu pare i després fa el que vol. Però en canvi tu li dius, no, 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 i surten xispes, no?
Però el teu pare, quan te'n vas anar, què et va dir? Bueno, quan te'n vas anar als Estats Units, Andreu?
Em va dir, Andreu, et passi el que et passi, aquí sempre tindràs un plat de calent a taula per venir a casa.
Doncs som fans del teu pare. Mira què et dic, eh? Perquè estaves ja en un lloc directiu important. On eres, llavors?
Bueno, estava a Retivision, però clar, me'n vaig anar amb una mà davant i darrere perquè no em van donar la beca del Ministeri, perquè necessitaven un ratolí de... que és el que es necessita aquí en aquest país, un ratolí de recerca. Jo, els meus 5 llibres que havia fet amb ISBN no era una publicació d'alto impacto. Els meus 11 anys d'experiència a la indústria no eren al laboratori i, per tant, no me la van donar.
Ja ho entenc. Andreu Beà. Estic impactada amb el 82% de la meva vida viscuda.
Mola, eh? Ara ja ho saps.
No sé si mola, ja t'ho diré. Esclar que amb un 18%...
Encara queda. Que te quite lo bailao.
Y lo que bailaré, morena, lo que te bailaré, morena. I què, Coldplay? Què hi fa aquí?
Mira, això em recorda l'enterrament de l'Steve.
Steve Jobs, que abans el sentíem,
sí,
eh?
Sí, saps? L'iPhone 4S.
Ah, sí?
Recordeu que era l'iPhone 4 i després l'iPhone 4S. I dius, i per què? Era For Steve.
Oh, wow! Sí! I aquesta música va sonar en el seu enterrament?
Bueno, no, van venir els Coldplay.
Van venir els Coldplay al seu enterrament.
A tocar. A Cupertino, a Califòrnia, sí.
Oh, imagina't-ho.
Sí. Perquè quan ells, els de... Coldplay no eren ningú, van anar allà i van dir, el Steve Jobs van dir this is shit.
Porqueria.
És una porqueria.
Porqueria.
No triomfareu mai.
He dit porqueria per rebaixar.
Sí, per no dir una altra paraula.
Doncs, però l'Steve Jobs, en aquell discurs que diu que no, que havia deixat l'escola...
Va mentir com un ballaco.
I que realment li agradava fer, o sigui, la cal·ligrafia, perquè li agradava dibuixar. Sí, sí. Això li va anar bé.
Això ven molt.
Però va mentir? Què va mentir?
A veure, deia... tenia un càncer de pàncreas, que és quasi incurable, però era un 1% d'aquells operables. I ell va decidir fer la dieta del pomelo, tio. Per pocs que poden operar, doncs deixa't operar. I al cap de 6 mesos, aleshores, va fer trampes perquè posessin a la cua de trasplantament de fetge quan ja no era... saps?
Ja no tenia la capacitat de rebre-la, ja no era adequat.
Era ineducat. Jo no digui que fos mal educat, no? Però els meus companys de Stanford, un treballava per ell, jo quan anava a passejar, allà passeges el gos. I si no tens gos, hi ha gossos corporatius que te'l deixen i passeges el gos.
I amb què va mentir?
Jo me'l creuava i canviava de cera. De
vorera.
Perquè era un desgraciat.
Què dius,
sí,
ara?
Aquí te'l venen d'una altra manera, però aquest era el típic que aparcava el gual de minusvàlid o de discapacitat, doncs aparcava ocupant-ne dos.
Ocupant-ne dos.
I no portava matrícula. Posant allò, pam, multa però per no portar matrícula.
Però què va mentir? Havia deixat l'escola...
Va dir, ja estoy curado, perquè l'acció d'Apple no baixés, i no estava curado.
Bueno, home, però això és una mentida, que menys.
Piedona.
I això, sí.
Bueno,
I perquè més s'ho va voler creure.
Aquest discurs és un dels millors discursos de la història.
Sí,
vale?
Sí, senyor.
Però està basat en coses que no són...
Quines altres no són veritat?
Ara no t'ho recordo, etcètera.
Això sí.
A part de la seva vida no s'ha inventat res. Ha patit molt, val? Però era mala persona.
Wow. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. És aquí quan diu...
I'm fine.
Gràcies, Sam, que ha anat a buscar el moment que em diu si m'han operat i finalment ara estic fantàstic, i esclar.
Amb un càncer de pàncreas, qui pot estar bé?
Avui parlem amb l'Andreu Beà, que és al divan. Somewhere over the rainbow, where és preciosa, eh? Ens l'has triat, eh? Uh-huh. Aquest Somewhere Over the Rainbow, que et porta, aquest record...
L'enterrament d'una persona molt important, que era el doctor Daniel Cabedo, enginyer industrial, director general d'enginyeria de La Salle, germà de La Salle, que va ser el president del tribunal de la meva tesi, i que sempre em deia, tu, Andreu, quan sàpigues alguna cosa, escriu i comparteixa-ho. Segueixo escrivint i comparteixo, sí. La coral de La Salle. Vam cantar aquesta cançó d'enterrament.
I si parlem de músiques o de moments especials realment importants, d'aquells que deixen una marca, una empremta a la vida de l'Andreu Bea...
Oh.
Som a Montserrat!
Ostres, sí.
Hem fet aquí un salt, eh? I què està passant? Què està passant ara?
Està passant que a la persona més interessant que he conegut mai li vaig dir... si li preguntés que si es casaria amb mi, si em diria que sí o que no.
Yeah.
I no em va dir que no.
No et va dir que no. No et va dir que no. No, com no. T'ho vas fer? Com ho vas preparar, això, Andreu?
Ara te'n riuràs. Allà a Madrid es fa la pedida de mano, no?
Claro,
jo vaig portar la moreneta.
La vas portar, la moreneta?
Per si acas, jo no era suficient dir que a veure si els de dalt hi ajuden una mica.
Tu estàs segur que a dalt ajuden?
Jo crec que sí.
Tu creus? Perquè tu a dalt, amb els de dalt, hi creus o no?
Moltíssim. I és cada cop hi tinc més gent.
Esclar, és un bon motiu. Got on board a westbound 747. Mira, això té a veure, no?, amb la Mary Ellery.
Totalment. Sí.
Què passa, aquest sí, Never Rains in California?
És que ens vam conèixer a Califòrnia.
I ella què feia?
Ella és el que fa tothom el dissabte a la tarda. Fa models matemàtics de hidrogeologia
per descontaminació
de subsols contaminats.
Ja. Yeah.
És doctora, enginyera... M'he casat amb una nena prodigi, que ara és dona prodigi, i que jo... Bueno, no hi arribo ni a la sola sabata. Jo sempre dic, la dona amb la qual jo estic feliçment casat, perquè no és meva, aquesta dona és la crac de l'equip.
És la crac de l'equip que feu.
Absolutament.
Jo crec que tots dos sou
cracs. Jo brillo gràcies a ella.
Per què? Ella què fa? Perquè tu ja brillaves abans, Andreu Bea.
Bueno, no, ara em deixa brillar més, perquè bueno, és complicada la vida en aquest país. Jo, des que vaig tornar a Europa, tu com un paracaigudes que em frena tota l'estona.
Perquè tu et desbordes. Ets exhaustiu, tu, ja ho veig.
Sí, em sona aquesta paraula.
I que m'ho diuen a vegades.
Per això t'ho dic.
Dius que dius exhaustiu, no? Bueno, tu més, eh?
No, jo
sí. I ella, què, posa...
És la persona racional.
Endreça.
Sí.
Endreça, que és un verb fantàstic, sí, que no té ben bé una traducció en castellà. No. Feliçment, fot-li. I aquí què? Aquest happy total...
Aquesta és la banda sonora de la meva vida, no?
Sí?
Sí, home, sigues feliç. Vull dir que... Mira, si ens volem preocupar, tenim un 3 o 4 problemes al dia nous per preocupar-nos. Vull dir, hauríem d'estar sempre patint.
I com ho fas per focalitzar el teu cervell en allò que t'interessa? És que ara, com que ja anem acabant, he de fer alguna pregunta,
bueno,
que estic bé.
Bueno, la veritat és que... faig moltes coses a la vegada.
Sí.
Sí. De petit em deien movidito. Després, als anys 90, devia ser hiperactiu. I ara seria child attention deficit, no? No tinc gaire focus.
No, però tu et saps concentrar, finalment.
Sí.
Com?
Posant-hi moltes hores.
Llavors, i voluntat.
Bueno, la voluntat, sempre.
Sí?
La voluntat, la mare deia sempre, la voluntat constant al servei d'una idea.
I això ho fas?
Sí.
Som-hi, Andreu Bea. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me now, Queen. Al teu divan, Andreu?
Mira, Aquesta és la cançó que li agrada més a la Maria Elvi, la dona a la qual estic feliçment casat.
I balleu la... junts?
Sí, balleu, no la para ningú.
I feu models matemàtics mentrestant? No,
no, jo no.
No, això ja no. Què està passant? El que farem és repassar de mica en mica, de mica en mica, res en un minut, algunes pel·lícules que ens ha triat l'Andreu B.A.
Buffalo Girls, can't you come out tonight? Can't you come out tonight?
En castellà la vam veure titulada Que bello es vivir, Som a Nadal. Es va estrenar el 1948, Frank Capra amb James Stewart, uns àngels que em fan canviar les coses. Per què t'agrada?
Per què? Perquè, mira... Hi ha 26 persones que han 26 parelles que han reconegut que s'han casat per culpa meva.
I els hi va bé?
Sí, bueno, que no s'han separat. I llavors ve més, eh? Que jo dic, tu con esta, perquè tinc bona vista. I llavors, això de l'Àngel és dir, el dia que jo em mori, allò que diuen, veuràs tota la teva vida així de corrido, no?
Sí.
Si no haguessis estat tu, dius, aquests no sé si han casat, aquests no haguessin passat, saps? I em fa molta gràcia, això.
I anem a veure aquesta. Cinema Paradiso, aquells petons, que la censura no va deixar.
Això em recorda quan era petitó a Sitges.
Però aquell
que em deixaven anar al cine,
al cinema, a
veure Star Wars, el 77.
El Salvatore, no?
Sí.
Tot això, no?
Sì. Era el nen que feia malesa.
Preciosa aquesta pel·lícula. I encara un vídeo...
L'estrella de la mort. L'assum és un robot amb llum ultravioleta que amb 20 segons mata tots els virus i bacteris a un metre de distància i ho fa de forma autònoma, sortejant els obstacles i arribant a tots els racons.
Què és això?
Aquesta és la nostra robota, perquè tot quan surt a la fàbrica sempre els hi poso un nom. Es diu Assum, d'Assumpció, perquè era la mare d'una de les persones de l'equip que es va morir de Covid. I aleshores vam batejar la robota que mataria el virus. Bueno, que o sigui, tu pensa, en 20 segons matem qualsevol bacteri, espora o fong a un metro de distància. És l'estrella de la mort. Si estéssim a la Guerra de les Galàxies, és una màquina, la màquina més eficient de matar que s'ha creat mai.
I per què la fas servir?
Per matar virus, bactèries, fors i fongs.
Perquè tu en el dia a dia ets a Madrid, ets a Barcelona, què fas?
On dormo més sovint és a Madrid, però no hi visc, perquè ara mateix estic aquí, no hi soc mai. No?
Aquí ara
soc com un electró que va voltant
vius
el món.
Vius amb nosaltres.
Sí.
Assessores al Clínic?
Sí.
A qui més assessores?
Bueno, assessoro també a empreses com Fisher. Faig doncs moltes coses de voluntariat per canviar. O sigui, trio on hi ha el màxim d'impacte. Val? El Clínic és una màquina d'engreixada, de guarir, no? De curar gent. Si a sobre la podem robotitzar i millorar encara, doncs tens més impacte.
I què t'agradaria fer a partir d'ara?
Jo fins ara, fins la pandèmia, jo vivia de l'aire. Val? Modulava l'aire i feia conferències i em pagaven.
Sí.
I a partir del Covid realment vaig viure de l'aire, no podia pagar ni els autònoms, m'entens? Vaig quedar sense...
I ara de què viu?
I ara, de treballar al Clínic, de treballar a diferents assessories i torno a recuperar-me. Sóc com els de la faràndula, però en sèrio. Val? Però aquí...
Hòstia, la faràndula també són seriosos.
Sí,
però
no, entén-me, però a mi no em subsidia el Ministeri de Cultura.
Claro.
És l'únic detall, eh?
Ja
jo dono conferències i per arreu del món intentant ensenyar a la gent de fer servir la tecnologia i que no s'espantin.
Andreu B.A.,
ara...
si el voleu, per una conferència. Aquí estem batejant els superrobots per fer milions de PCRs arreu, allò que ens deies abans.
Sí. 1 milió de PCRs al mes en un país de 48 milions de persones és una burrada.
Acabem, Andreu B.A. Què és el millor que has fet fins ara a la vida?
Tenir uns pares, que això no ho he triat jo, i un germà que m'han ensenyat doncs, a fer i estimar i a donar i veure que la vida és finita i a sobre doncs, no guiar-me pels diners i poder triar una dona que és meravellosa i que me l'estimo moltíssim. If I get drunk, well, I know I'm gonna be a
Això és l'anunci de Retevisión d'internet tarifa plana.
Sí, rebeldia total, com sempre, un rebel. 150 anys pagant per minut, doncs el nen volia...
I això
què
tu vas aconseguir?
No, jo era el director d'internet de Retevisión. No,
gràcies, Bea. Gràcies! I el que vols fer de bo a partir d'ara, Andreu?
Mira, hi ha moltes coses, però la veritat és que tot el que és la sanitat està als anys 80 o 90. O sigui, està ancorat al segle passat i ho hem d'activar. I ara hi ha un munt de coses. És tan alegre d'estar amb aquesta edat perquè veurem com canvia el món una altra vegada. Fixa't que 10.000 anys hem estat cavant, picant a terra. Després, en qüestió de 200 anys, es van acabar tots els oficis de picar a terra i abans vam inventar el màrqueting, els serveis, la ràdio. Hem inventat coses que ens paguen per fer una cosa que és molt més maca que picar al terra. I ara ve el xat GPT-O. Això ho canvia tot.
I amb això confies en positiu?
I hi haurà una revolució. Al principi no, ja t'asseguro que no serà positiva. Avui m'ho deia un director dius, és que fins ara els tecnològics encara ens salvàvem, però ara els programadors de C o tal, això programa millor que una persona. Diu, fins i tot aquests anirem a l'atur. Per tant, a l'home, jo confio en l'home. Sempre inventem alguna altra cosa que no sigui tan repetitiva. Per tant, espanta't només si la teva feina és avorrida.
Andreu Beàvaro, imagina't una definició en una línia i mitja per a una persona que la llegeixi d'aquí 150 anys. Què t'agradaria que digués de tu i t'expliqués?
Una persona que va canviar el món perquè els seus conciutadans visquessin més còmodes i fossin més feliços.
I de ben segur que ja ho has fet i ho continuaràs fent. Andreu, bé, a quin percentatge de vida et queda?
Bueno, depèn.
Ah, tu com me l'has calculat.
No, jo et dic la que he gastat, jo dic el 69%. No?
Oh, però només per saber la que has gastat, si tens una expectativa.
Sí.
Si no,
aquí arribem, 31%.
Que això és una equació d'una incògnita.
Correcte. He gastat com quasi tres quartes parts. No? Haig de córrer perquè se m'acaba.
Ni se t'acaba, ni has de córrer. Gràcies per venir avui al Divan. Endavant amb aquests projectes que tires endavant, tecnològics, per al benestar de la humanitat. M'agradaria que aconseguissis no el 100%, el 120%. Firmem?
Firmem. Moltíssimes gràcies per emocionar-me. Vosaltres no patiu per la nova tecnologia, perquè fer coses com la que heu fet sentir avui és impossible per una màquina. No patiu.
Ja ho he dit, no ho havia dit. A més, és generosa. Sam Silva, Antoni Cama, Blai Mercè, Sílvia Coppola, que ve a aprendre avui amb Andreu Bea. Som al Divan, som a Catalunya Ràdio.
@eldivancoppola. El Divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio.